Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El Ministeri de l'Interior ha destinat el fins fa poc major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a fer tasques administratives a la comissaria de la Travessera de les Corts. El nou càrrec comportarà que Trapero no tingui cap tipus de responsabilitat operativa en el cos. Trapero va ser destituït com a major dels Mossos en virtut de l'aplicació de l'article 155, tot i que manté el grau, perquè és de caire vitalici. El ministre de Juan Ignacio Zoido va relevar-lo per Ferran López, fins aleshores número 2 del cos. El que va ser major dels Mossos fins a finals d'octubre està investigat per un delicte de sedició per l'acusació que va tenir el cos en els fets del dia 20 de setembre a l'entorn del Departament d'Economia. Per aquests mateixos fets, els líders de l'ANC i Òmnium Cultural Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó de manera preventiva. En canvi, a Trapero, la jutge Carmen Lamela va retirar-li el passaport. D'altra banda, l'organització del Gran Recapte fa una crida a la implicació de voluntaris. Enguany se celebrarà els dies 1 i 2 de desembre a l'Escala. Hi haurà 7 punts de recollida, per la qual cosa fan falta molts voluntaris. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, Berta Maspoc.
L'Escala hi participarà, amb recollida en almenys 7 supermercats. Per tal d'arribar a cobrir tot l'horari previst i canalitzar les ajudes, cal la implicació de molts voluntaris. I a hores d'ara, quan falten escassament 15 dies, encara n'hi ha molt pocs. Maribel Calderón és la regidora de Serveis Socials de l'Escala.
No en tenim pas gaires d'apuntats encara de voluntaris, el que passa que nosaltres tenim una llista de cada any i ara els començarem a trucar i, bueno, recordant-los si ells volen seguir siguent voluntaris i, en principi, els hi farem un recordatori. Després, el que també ens interessaria és gent nova. Ens costa molt el jovent, els encoratgem des de l'Ajuntament, no cal que hi estiguin tot el dia, amb un parell d'horetes en fem prou. El que passa que, clar, necessitem cares noves, necessitem més gent.
Els interessats en participar com a voluntaris en la campanya poden inscriure's directament al web del Gran Recapte, a www.granrecapte.com. o bé adreçar-se als seus ajuntaments.
En Garant Cultura, el teixit associatiu del Moianès ha aprovat amb nota amb el primer festival de la jove entitat d'amics del cinema Comarca Moianès. Jordi Gibert, Ona Codinenca, bon dia, amplia'ns-ho.
Bon dia. Aquest mes la jove entitat d'amics del cinema de la comarca del Moianès ha fet la seva presentació de gala davant dels veïns de la comarca, portant a l'espai escènic de Castellterçol el primer festival de cinema asiàtic del Moianès. L'Antonio, membre de l'entitat, ens ho explicava.
S'està fent a Barcelona, no sé si és la 12a edició del Festival de Cinema Asiàtic, que organitza Casa Àsia, amb un seguit de projeccions a la Filmoteca en indret de Barcelona. I dintre d'aquest programa, diguem-ne que s'han posat en contacte amb cineclubs i entitats de la resta de la província, entre ells nosaltres, per oferir-nos la possibilitat de fer, diguem-ne, unes pel·lícules, de projectar unes pel·lícules en els nostres àmbits locals.
Aquesta és la primera activitat d'una jove entitat de la comarca del Moianès, constituïda el passat mes de febrer i amb una clara vocació comarcal.
I encara afegirem en successos que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes i una dona especialitzats en robatoris, empreses i habitatges de Barcelona. La dona treballava com a personal de neteja en diversos domicilis i empreses i amb la seva feina obtenia informació privilegiada dels llocs on treballava i es traslladaven també als lladres perquè poguessin cometre els robatoris. Els detinguts tenen entre 38 i 52 anys i són de nacionalitat equatoriana i colombiana. La investigació continua oberta i no es descarten altres detencions. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Ja és aquí el rasca-rasca de l'Aubet.
Rasca l'Aubet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Aubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. 11 i 5 minuts i comencem aquestes dues hores de magazín, aquestes dues hores d'entreteniment, esperant que passin una bona estona a nosaltres, si és que ens volen fer companyia, que esperem que així sigui. Bé, doncs, per avui, que tenim? Què els hi podem oferir? Doncs, coses que esperant que siguin del seu agrat. Seccions, música i més. Bé, començarem, com ho fem sempre, habitualment, parlant de la meteo. Sabrem com està la situació meteorològicament parlant des del bloc d'en Sergi Corral. Tindrem temps, doncs, per la meteo. Com no, el resum de premsa que ens porten a l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, l'Helena Pujolet, Oriol Pujador i Taís Trujillo. Per als que encara no hagin anat a buscar el diari, els explicarem què hi poden trobar. També felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, que se'n feien ressò als informatius i els deixarem amb el refrany del dia. I avui és aquell dia que fem un pla vital amb la Montse Hidalgo. Avui amb entrevista amb en Pere León, arquitecte i Toni Escudé, també arquitecte i màster en bioconstrucció. Irem al camp. Ens agrada anar al camp cada dijous amb les veus d'en Pere Puigverd i de l'Edu Fit de FEM Girona, que sempre ens parlen d'alguna fruita o verdura de temporada, també amb el seu cistell de la compra. I avui la taronja serà la protagonista d'aquesta secció del Temps de Terra. I tindrem apartat d'entrevista aquesta secció que ens porta l'Abel Font i avui parlarem amb el president de Protecció Civil, amb en Joan Costa, que ens parlarà de l'assemblea que va tenir lloc la setmana passada. I si hi ha temps, hi posarem la cançó del dia, aquesta primera part, i si no, a la segona part, aquesta secció dos que va flotant entre una hora i l'altra. Tot això configurarà aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I volen ser i m'hi volen acompanyar, em volen fer companyia, doncs els estic molt agraït. Gràcies i espero que passin una molt bona estona amb la nostra companyia. Bé, comencem, i com fem sempre, amb el temps, la previsió del temps, que sempre tots ens agrada als matins saber com respira el dia, allò que, com ens aixequem, d'obrir la finestra i veure quin dia farà avui, com es presenta el dia, com està el dia, i ja de seguida, m'imagino, també amb la ràdio posada o amb la televisió esmorzant i també estan pendent del que ens expliquen la gent del temps. Sobretot a veure com ha d'anar evolucionant el dia i què pot passar. Bé, doncs, en quant al nostre apartat, de moment encara no tenim les previsions meteorològiques, sí que tenim la previsió de... La previsió meteorològica sí que la tenim, la previsió de la temperatura encara no. Doncs hem de dir que, més ben dit, el que ens diu en Sergi per al dia d'avui és que tindrem un cel serè gairebé tot el dia, només amb alguns núvols alts i prims de matinada, que ja han passat, amb un ambient més agradable durant el dia, però fred de matinada. Això ja ens fem ressò, a matinada i sobretot també a la nit, com ja ha marxat el sol, que ara ho fa molt aviat, doncs també ja comença aquesta temperatura més fresqueta. I la mar calmes amb alguna estona de rissada. Pel que fa demà divendres, començarem un cap de setmana amb un cel serè gairebé tot el dia, sense ni un núvol, ambient fred de matinada i matí, amb un xic de boirina. Però al centre del dia el panorama serà agradable. En quant al vent, calmes de matinada i tot el matí, lleuger xaloc a migdia i tarda. L'estat de la mar, calmes amb alguna estona de rissada i la temperatura de l'aigua del mar, 16 graus en 4. I ara sí que tenim ja a punt les temperatures, que no els teníem a l'inici, i les temperatures ens diuen que tenim actualment una temperatura de 10 graus en 3 amb una humitat del 65%. ja com surt el número 10, ja ho vaig dir l'altra vegada, fa respecte. És un número que ja amb temperatura ja fa respecte, tot i que, sobretot a altres llocs de muntanya, si ja mirem les temperatures, depenent de quines hores, ja el termòmetre marca menys temperatures amb el guionet a davant. Bé, doncs això és el que ens diu el temps, això és el que ens explica en Sergi Corral des del seu blog. I et deixem el temps, tanquem la carpeta del temps i obrim la de la premsa. Per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, per la gent que encara, per motius de feina o pel que sigui, que no ha pogut posar per al quiosco o per la llibreria, els expliquem el que avui hi poden trobar en aquest resum de premsa que ens porten l'Helena Puigdobet, l'Oriol Pujadó i la Thaís Trujillo.
Repassats els diaris, repassats els titulars, volia dir, fem un cop d'ull als diaris, anem a la premsa del dia, aquella que és protagonista al quiosc, hem vist ja les principals capçaleres i portades en l'àmbit del territori, la premsa local i comarcal, per tant, temps per fer un cop d'ull a les principals capçaleres en matèria generalista, diaris que s'editen a casa nostra i que aquest matí trobareu al quiosc. Avui obrim aquest repàs, comencem aquest repàs en portada del Punt Avui, com ja hem dit en titulars, amb protagonisme per l'entrevista del president Carles Puigdemont, que acapara bona part de la portada, fotografia també inclòs. El president diu que al davant no tenim un estat democràtic. Ens n'hem fet ressò al llarg de l'informatiu. Per tant, Helena, mirem de repassar d'altres arguments informatius del Punt Avui.
Sí, el Punt Avui publica també avui una carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, des de la presó. Diu que ens volien aïllar i estem més units que mai. Dedica un agraïment infinit pels missatges de suport i insisteix que vol continuar sent president de l'entitat i que això és incompatible amb formar part d'una llista electoral.
La Vanguardia, segon dels diaris que repassem aquest matí, obre portada assegurant que Junqueras impulsa Rovira com a aspirant a president.
Com a subtítol tria una frase textual del líder d'Esquerra Republicana d'aquesta missiva que ha enviat des de la presó. Va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant.
Un altre dels temes destacats i a la portada de La Vanguardia, la deriva econòmica que té el procés sobiranista.
Sí, i titula Els hotelers demanen ajuda per la caiguda del turisme de negocis a Barcelona. El sector reclama a les administracions que dupliquin la inversió dedicada a la promoció arran del descens de l'ocupació.
Tercera portada del matí, portada del Periódico de Catalunya. Obren també amb el titular principal i dedicat a les declaracions del vicepresident Oriol Junqueras.
Junqueras, diu textualment el titular, refusa acatar la llei per sortir de la presó. Insisteix que el líder d'Esquerra ungeix successora Rovira i que Forcadell repetirà en la llista. Més noms propis en els titulars d'El Periódico. Pascal deixa en suspens el govern de coalició que ofereix Esquerra i el de Duran i Lleida, amb una frase textual, votaré el PSC sense complexos.
La fotografia principal, però, d'aquesta primera pàgina, la d'El Periódico, és per a la informació internacional.
Sí, i en concret el presumpte cop d'estat a Zimbabwe. I titula Mugabe, detingut. Explica que l'exèrcit pren el control del país per evitar que el mandatari el succeeixi la seva dona.
Tanquem el repàs als diaris. En portada del diari Ara, titular principal que diu el Partit Popular s'assegurà al banc dels acusats.
I subtitula, es confirma el processament del partit de Rajoy per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas i apunta que a les portes que la primera fase de la Gürtel quedi vista per a sentència, la formació afronta un nou procés.
I la fotografia de portada és per un altre planeta.
Sí, està dedicada al Ross-128b, un planeta habitable, diu l'Ara, amb una imatge que representa una recreació d'aquest satèl·lit situat a 11 anys llum de la Terra.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa que trobarem avui a les llibreries o en els quioscs dels diaris generalistes. Aquest resum que ens l'han portat a l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara és aquell moment que ens agrada felicitar tothom que és el seu sant aniversari, parlar de notícies i refrany. Bé, comencem per el santoral. Aquí hem de felicitar avui, dijous dia 16, els sants que ens marca, Santa Margarida d'Escòcia, Santa Gertrudis i Sant Edmond. Doncs felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com els que celebren el seu aniversari. I sempre ens agrada felicitar els nostres oients, que avui sigui el seu aniversari. Moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. I també avui és l'aniversari de la cantant pianista de jazz, la Diana Krall, que en fa 53, l'actriu Lisa Bonet, que en fa 50, i un altre actriu, la Marta Plinton, que en fa 47. La Lisa Bonet es va donar a conèixer en aquella sèrie a l'hora de Bill Cosby, tot que ara que feia Bill Cosby, doncs no ha quedat gaire ben parat últimament. I la Marta Plinton es va donar a conèixer aquella pel·lícula Los Goonies i també l'hem vist en diverses sèries de televisió. Bé, i què parlava a l'informatiu? Una de les notícies era que aquesta setmana s'ha posat en marxa a l'escala el nou servei local d'orientació familiar que la Diputació de Girona posa a disposició dels municipis que ho vulguin. La primera sessió es va fer a la tarda i va comptar amb assistència d'una desena de pares i mares. Doncs aquesta era la notícia que es feia ressò l'informatiu ara fa un any. Una de les notícies que tenia, que es deia, que es donava dintre els serveis informatius tant de Ràdio L'Escala com de Canal 10 Empordà. I avui el refrany fent com l'altre dia, que ens l'expliquin des del portal Festa Festa.
Festa Festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Cantar nou fa l'aigua fresca. Deia Josep Vicenç Foix que m'exalta el nou i m'enamora el vell. Però de la mateixa manera que quan veiem algú feliç diem que sembla un infant amb sabates noves, habitualment relacionem estrenar alguna cosa o la novetat com un valor afegit i positiu de les nostres possessions. Per anar que res no estrena, res no val. Som en una societat de consum que, si pogués, faria que ens venguéssim l'ànima al diable, encara que amb aquesta estafa de crisi ens han deixat més escurats que una rata. Nou de novetat. Em fa pensar en aquest país nou que somiem i que anem construint passa a passa, dia a dia, amb tenacitat i valentia. País nou. Què en podem esperar d'un país nou? Només de pensar-hi il·lusiona. Cantar nou fa l'aigua fresca.
I aquesta és la Índia Martínez, d'una de les cançons que ja es coneix del nou disc de la Marató. Vencerem, Índia Martínez cantant en català en aquest nou treball discogràfic de la Marató de TV3.
Princesa, aquesta nit que gela, mira els estels que avui brillen plens de som. Saps que seré aquell estel i ja ningú t'arrencarà de mi. Seré la força, lluita
Avançarem, es titula la cançó d'Índia Martínez, aquesta cançó que ha estat la cantant d'arrels flamenques acompanyada per la gran orquestra del Liceu, i inclús el videoclip s'ha filmat aquí. Doncs una de les cançons impactants, com va ser la temporada passada, la de la Mònica Naranjo, aquesta vegada Índia Martínez acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, fent aquesta versió del Nessun Dorma de l'òpera de Turandot. Recordem que aquest any es podrà adquirir aquest disc de la Marató el cap de setmana de desembre, el primer cap de setmana de desembre, el dia 2 i el dia 3, amb la majoria dels diaris que es fan aquí a Catalunya o tenen edició aquí a Catalunya. La Marató, que una vegada més sorprèn amb cançons com aquesta i alguna altra més que n'escoltarem. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara sí que és aquell moment que ens anem a fer un pla vital amb la Montse Hidalgo, amb l'entrevista amb en Pere León i amb en Toni Escudé.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
Tothom intenta tenir cura de la seva i de la salut de la seva família. Més enllà d'algunes eines, com la dieta saludable o la pràctica esportiva, també el lloc on vivim pot incidir en la qualitat de vida. Viure a ciutat o a localitats més petites i fins i tot a zones rurals és una tria que pot influir en la percepció de benestar. Avui volem anar un pas més enllà i conèixer altres propostes que ens permetran saber si el lloc on tenim la nostra llar és saludable. Saludem Pere León, que és arquitecte i geobiòleg. Benvingut.
Què tal?
I a Toni Escudé, que també és arquitecte i especialista en eficiència energètica d'Arquima. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Vostès han decidit sumar esforços per treballar conjuntament en el desenvolupament d'un prototip d'habitatge biopassiu. Ens poden explicar què vol dir això?
Biopassiu vol dir que és biològic, és a dir, que afavoreix la vida, els habitants, les persones que han d'ocupar aquest espai. I per altra banda, el passiu entenem que ajuda al tema d'eficiència energètica, que és el que ocupa en aquest cas en Toni, no? D'una manera, jo m'ho miro per la banda de que sigui saludable per la persona que hi viu, i ell procura que sigui una casa amb eficiència energètica i amb uns criteris sostenibles.
Ara, quan es compra una llar, una casa, hi ha una graduació, una classificació de l'habitatge? Hi ha alguna certificació o encara això està molt lluny de la realitat?
Bueno, hi ha, a nivell d'eficiència energètica, sí que hi ha l'etiqueta d'eficiència energètica, que tothom, quasi tothom m'entén que coneix, que a finals del 2018 per l'edificació pública i a finals del 2020 per tota la resta d'edificació canviarà per una normativa europea i s'hauran de fer tota l'edificació nova, haurà de ser d'edificis de molt baix consum energètic, que encara falta per definir exactament què vol dir això. Per exemple, sí que a nivell de salut, a França, des d'allà fa uns anys, hi ha una etiqueta, sobretot dels A+, fins a la G, del nivell de compostos orgànics volàtils dins dels habitatges.
Els tòxics ambientals, exacte, per entendre'ns.
Les cases han de ser boniques, acollidores, funcionals i lliures d'ones negatives?
Bueno, negatives i també de tòxics, evidentment.
I com ho podem saber, tot això?
Malauradament no ens en refiem gaire de la nostra intuïció, però a tots ens ha passat que hem entrat en un lloc i no ens hem sentit bé. Si d'alguna manera féssim cas d'entrada d'això, possiblement ens evitaríem molts problemes. Però està clar que el símptoma número 1 que ens fa o ens adverteix que el lloc no és saludable és que no dormim bé. Si dormim malament i estem cansats, aixafats i amb poca energia, i així durant molts anys, el nostre cos ho acabarà expressant. Un fet molt clar és que les persones cada cop estan agafant molta més consciència, no? Pensa que ens hi passem una tercera part de la nostra vida dormint, i la meitat de la nostra vida a casa, i un 70 o un 80% entre quatre parets. Per tant, és la nostra tercera pell. Serà important com ha de ser aquesta pell, no? I llavors, més enllà de que sigui saludable, si a més és confortable, bonic, eficient, amb baixa emissió tèrmica, i que a més sigui un lloc que puguis estar a consciència, doncs no, jo és que Vaja, no cal convèncer ningú per això, em sembla a mi.
I això depèn del lloc on estan construïdes les cases? Això ve de terra, per
clar,
entendre's?
Si comencem a parlar de radiacions, en tenim tipificades dues, les artificials i les naturals. Les artificials són les que hem generat nosaltres amb la nostra activitat, els camps elèctrics, les altres freqüències, aquí parlaríem de wifis, antenes de telefonia, etc. Però les que són més permissives i que són invisibles són les que emanen del fluid de la terra, de l'energia terrestre. Aquí bàsicament és per el pas d'aigua subterrània que a molta velocitat genera una càrrega elèctrica. I si estàs al damunt d'una geopatia, que és una veta d'aigua, la teva glàndula pineal no pot produir suficient melatonina. Tots els aspectes amb camps electromagnètics són alteradors del ritme circadià, de que no produeixi suficient melatonina. Els símptomes són molt clars. Dormir malament, llevar-se cansat amb mal de cap, trist, apàtic, dolor articular, mal d'esquena, bruxisme, apretar les dents, dolors cervicals, començar a tenir malalties del sistema immune sense motiu aparent, ens està advertint que aquella casa no és saludable.
Si això ve de terra, vol dir que les persones que viuen en blocs, com més amunt, millor, tindran menys efectes de tot això?
No, igual. Exactament igual. Sí, sí. És una creença i una pregunta molt típica que em fan. Si la vivenda està... Jo vivo en un 15 pis, no em passarà res. Sí, sí, t'afecta igual. Sí, sí. De fet, si li sumem els camps electromagnètics d'alta freqüència, és a dir, les antenes, quan més amunt estiguis, també t'estan arribant, t'estan matxacant.
Com hauríem de construir, com hauríem de dissenyar les cases on vivim?
Bueno, des del punt de vista energètic, hem de tenir en compte, hem de tornar una mica enrere en els principis de projectar l'arquitectura en sentit comú, dic jo, que és tan senzill com orientar-se bé, protegir-se del sol a l'estiu, captar la radiació solar a l'hivern, fer cases compactes que funcionin bé. No és difícil, el que passa que hem perdut una mica
el nord,
projectant el que vulguem, perquè les màquines ens ho solucionen tot, tèrmicament parlant, però clar, el preu de l'energia puja, i cada cop és més important que aquestes coses no ens afectin, no?, la butxaca.
Si ens ha tocat la mala sort de viure-hi en una zona d'aquestes que el Pere ens ha comentat que no és precisament saludable, podem posar-hi remei? És a dir,
sí,
es pot solucionar amb una mica de, no sé, si canviar els mobles?
Sí, bàsicament quan parlem de radiacions naturals, és a dir, de telurisme, que són geopaties, la gran majoria de vegades és tan fàcil com moure la posició d'un llit en la vertical on hi ha una veta d'aigua. Pel que respecta als camps electromagnètics, si són exteriors, existeixen materials apantallants que ens filtren i eviten que arribi aquest tipus de radiació. I en quant a nivell energètic i eficiència, si la casa està construïda i ja és existent, també s'hi poden aplicar solucions perquè també a nivell energètic també sigui eficient. Vull dir, tot això té solució, absolutament tot té solució.
Amb molts o pocs diners?
Això sempre. Em fa desgràcia.
Depèn.
Però bueno, amb pocs diners es poden fer moltes coses.
Però mira, el sistema constructiu de les cases que fem són, en principi són més econòmiques que una construcció convencional. I, en canvi, repercuteix molts més beneficis. Bueno, això ho explica-ho millor tu, Toni.
Bueno, clar, utilitzar la fusta com a mitjà de construcció en lloc del formigó o del totxo, de l'acer, és evident que, sobretot, si la fusta està certificada, pel medi ambient i pel planeta és molt millor, no? I després, aquest és un tipus de construcció que també porta un molt d'aïllament tèrmic, que el que fa, a més, tot això és industrialitzat, que el que fa és que podem construir envolvents i estructures de cases en 3-4 dies i el resta de l'habitatge en 3-4 mesos més. Llavors, en poc temps pots tenir un habitatge respectuós, sostenible, respectuós al medi ambient i saludable, que és el que estem treballant.
I amb un disseny preciós.
Exacte.
Hi ha una realitat, i és que venim d'una gran bombolla immobiliària, s'ha construït moltíssim.
I molt malament.
A llocs inverossímils i també malament. Sí. Això és el que no sabem. Què ha passat?
Estem pagant la factura, de bona manera, d'això, perquè aviat s'han arribat a fer autèntiques barbaritats. Jo penso que això ha sigut una crisi, que és una oportunitat que ens ha donat per tornar a renéixer a nivell d'arquitectura, i no només han de ser boniques, sinó que també tinguin aquesta eficiència que parlàvem, no? És que ja tocava, és que s'han fet coses, s'han fet autèntiques barbaritats, en llocs inhòspits, amb unes pendents terribles. Han fet, hem arribat a uns nivells d'especulació tan bèsties que no entenc com... Encara hi ha molts edificis, buits, que no estan ocupats i que són penosos.
Creuen que hi haurà edificis que aniran, no sé si d'aquí 10 o 20 anys a terra? si s'analitzen, si realment estan tan malament
esperem
posats,
que sí.
Perquè...
Sí, esperem que sí.
Bueno, ja... Això ho hem vist en blocs, per exemple, a l'època del desenvolupisme, que es van construir molts blocs petits, potser no amb òptimes condicions, quan tampoc no hi havia... potser els recursos que tenim avui dia, i al final s'han decidit per fer-ho de nou. Vostès
això,
creuen sí, que les ciutats...
Sí.
Això ha passat a França, ha passat bastant.
De totes maneres, si es pot, jo sempre soc partidari de fer la rehabilitació energètica dels edificis.
Sí,
o sigui, enderrocar un edifici és generar una barbaritat de residus que no té sentit. I llavors, si hi ha possibilitat de fer una rehabilitació energètica i saludable d'un edifici, evidentment és molt millor, molt més sostenible que no enderrocar-lo.
Aquestes rehabilitacions energètiques, aquestes posades en salut de les nostres cases, no sé si haurien de tenir alguna mena de suport per part de les administracions. Haurien d'estar subvencionades?
Tant de bo.
Doncs fa anys que s'està reclamant ajudes, però sembla que estem en un moment complicat.
És curiós perquè hi ha països com Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Noruega, països desenvolupats, que inclús quan ens trobem en casos de persones afectades per camps electromagnètics, el propi govern financia que aquella persona pugui solucionar-se-li el seu problema. Vull dir, imagina't, estem anys llum. És que estem anys llum en moltes coses. Una antena de telefonia no pot ser que te'n vas a Àustria i estem atent 600 microwatts i aquí a Catalunya la tenim a 21.000 microwatts.
La mateixa antena?
La mateixa antena, clar, però el que passa que allà en posen moltes més de menor intensitat i reparteixen millor la senyal. Aquí en posem una per cada X metres i, clar, molt més potent. I si et toca molt a prop aquella antena, t'ha tocat el rebre. Aquí podríem estar parlant de moltes coses, però si parlem de normativa, malauradament estem al tercer món en aquest aspecte. Estem lluitant per poder-ho canviar, vull dir, fent cases com les que estem dient, que es volen fer. I ja et dic, hi ha un canvi de consciència, també.
Pere León, Toni Escudé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara ens anem a aquesta entrevista, a l'apartat d'entrevista que ens porta l'Abel Font, i avui parlant amb Joan Costa, president de Protecció Civil de l'Escala, que ens parla de l'assemblea d'aquesta entitat que va tenir lloc la setmana passada. L'escoltem.
Doncs sí, a l'apartat d'entrevista d'avui parlarem de voluntariat i parlarem concretament de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Escala, que aquest cap de setmana passat ha passat comptes. Ha passat comptes amb tots els seus associats o els seus membres en assemblea. Assemblea general per aquesta anualitat 2017. Per això, per parlar-ne, tenim avui a la ràdio el seu president, en Joan Costa. Joan, sigues molt benvingut. Bon dia.
Bon dia.
Dissabte fèieu assemblea, balanç, n'esteu contents, com va anar?
Dissabte, dia 11, a les 10 del matí, vàrem fer l'assemblea. Va anar bé perquè, o sigui, aquest any hem tingut molta feina, gràcies a Déu, sí, comptabilitzades amb hores aprofitades, sense comptar les que perdem a vegades de reunions internes, van ser més de 1.500 hores fetes durant l'any. A l'assemblea varen assistir-hi 12 voluntaris, comptant que tenim 12 voluntaris que són habituals i fins a 40 de puntuals, que en diguem ocasionals o el que sigui. Bueno, varen explicar el que havíem fet aquest any. Aquest any hi ha hagut una sèrie de coses que han set repesca d'històries que potser no es havien fet l'any passat. Vam acabar de legalitzar tot fins a l'últim paper, perquè estàvem una mica deixats de la mà de Déu. Vàrem haver de reestructurar i canviar una mica la nova junta. Hem explicat també que estem dintre de l'associació d'associacions de voluntaris de l'Alt Empordà, que la vàrem començar aquest any al mes de febrer. Estem intentant fer una federació a nivell de la província de Girona, perquè, és clar, la problemàtica que tenim a Girona és molt diferent de la de Barcelona, de la de Lleida o la de Tarragona. No sé, hi ha puestos que tenen els ADFs enganxats amb la Protecció Civil perquè hi ha molt de bosc, amb altres tenen equips especials per centrals nuclears o històries d'aquestes. Clar, a nosaltres això no ens toca. Aleshores, com que la problemàtica és diferent, hem cregut necessari que
aquí... Cal una agrupació diferent.
Exacte, sí, perquè, per exemple, a l'Alt i al Baix Empordà hi ha molts de pobles petits que és impensable fer una associació de voluntaris. Aleshores, el que estem mirant és a veure legalment, i amb l'assessorament d'un advocat, com es pot fer per muntar convenis de manera que puguem fer les actuacions més o menys, estem parlant d'emergències, eh?, més o menys directes, sense haver de fer un papeleo per cada cosa una mica feixuc i una mica com la gent està, no sé, per dir alguna cosa. I va haver-hi el cas de Maserac, que es va perdre un matrimoni, i vàrem anar directament perquè vam tenir un contacte o amistats, per dir-ho així, amb els bombers, vàrem fer l'actuació del diumenge. Com vam fer la del dilluns, clar, jo em vaig intentar posar en contacte perquè hi n'és una altra gent en allà, érem dos o tres que som jubilats i que teníem opció d'anar-hi, els altres treballaven i per tant no hi podien anar, i no hi va haver manera de contactar amb ningú. És un poble petit, el telèfon el tenia l'alcalde i el necessitava per altres coses mentre donava voltes. Bueno, després vam optar per parlar amb el CECAT, que és el que en teoria ho coordina tot, i bueno, va haver-hi una mica de rebombori, fins al punt de que el senyor que porta la batuta a Girona va amenaçar amb un dels nostres voluntaris de fer el fora de voluntari.
Clar. Vaja.
Aleshores jo me vaig mosquejar, com me sol passar, com m'aixerbota en massa, i vàrem estar mirant, i bueno, vam veure que aquí havia hagut un lapsus. És precisament per això, perquè a les emergències, si tothom tingués de tot i tothom sapigués el que es fa, molt bé. Però ara, si jo tinc que aconseguir que l'alcalde de Maserac faci un paper o un fax o una telefonada a l'alcalde de l'Escala, que després els bomberos ho apoyin, que la mare... Bueno, en fi, és una cosa que et va bé per un cantó, però per l'altre hi ha
la
coses que van en contra.
Entenc que la cosa ha d'estar regularitzada, certament, però a vegades aquesta regularització fa que entorpeixi l'immediatesa que necessiten segons quines emergències.
I encara a vegades hi ha coses que no és que la immediatesa, és que a vegades una cosa va contra l'altra i t'ho prohibeix. Mm. Aleshores, tenim que mirar legalment a veure quin és el camí, la pauta, fer convenis cada associació de voluntaris amb els pobles veïns del voltant,
de la seva àrea d'influència,
i cobrir tota la província, perquè és clar, el merder pot trobar-te a qualsevol moment i a qualsevol puesto.
Ara mateix les ADFs que existeixen al territori gironí, diguem-ne, quin tant per cent de territori cobreixen? O hi ha molts buits, hi ha molts forats, hi ha molta part del territori on no hi ha cap associació de voluntaris d'emergències?
Bueno, tanto, estàs parlant de ADFs, Associació de Defensa Forestal.
No, ara estic parlant d'associacions de voluntaris.
Ah, no, bueno, és clar, és que tu has dit ADF, és clar.
Doncs ha estat un lapsus. Avui el tema són les associacions de voluntaris.
No, bueno, si convé parlar d'ADFs, també tinc una mica de...
No és el
tinc
cas,
un carnet, avui. També.
Avui no és el cas, no. Avui t'hem convidat doncs, com a president de l'associació de voluntaris.
Doncs els voluntaris de Protecció Civil, en teoria, només funcionem a dintre del poble. O, quan un poble veí ho demanen al poble que tu ets, per extensió o per acords interns, es va a fer el que faci falta en els altres puestos. A nosaltres ens activa l'alcalde, el tècnic, o bé els bombers, quan estàs en un puesto així, previ consens de l'alcalde. Clar, tot això, per cada actuació, si ho tens que muntar-ho, és una mica feixuc. En canvi, si es poden aconseguir, complint la llei sempre, que hi hagin uns pactes que, per exemple, a l'Escala controli Sant Pere, controli Cinclaus, Ventalló, Viladamat, Albons, que igualment ja hi anem per tot el que faci falta. Però seria una resposta molt més ràpida. Però, esclar, això legalment es té que lligar molt bé perquè de la voluntaris de Protecció Civil hi ha la primera llei, em sembla que era el 93, es van fer modificacions de la llei el 2002, el 2007, el 2004... i em sembla que l'última va venir una petita modificació aquest estiu passat. Clar, et trobes que hi ha moltes coses que van encavalcades. I aquí, clar, per més que llegeixis les lleis, si no ets un tècnic de la història, t'hi perds.
Joan, comentaves com passaves números d'aquest any passat, que l'Associació de Voluntaris de l'Escala havia fet al llarg d'aquest últim any unes 1.500 hores d'actuacions. Quin perfil d'actuacions? Emergències? O aquí s'hi sumen, entenc, també les col·laboracions que feu amb activitats que celebren el municipi, digues-hi, activitats multitudinàries com ara la cantada de veneres, o ajudar a regular el trànsit amb curses de muntanya o curses més o menys urbanes. Quin perfil o quin tant per cent aproximat vol cada tipus d'activitats que feu?
Bueno, nosaltres tenim una sèrie d'activitats que és les més importants, que són les que es fan a dintre del poble, d'apoio o bé a la policia o bé a les ONGs o les entitats que fan coses. Festa de la Sal, Carnaval, tota aquesta història. Amb això hem fet aquestes 1.500 i pico d'hores. El que passa que, a part d'això, també hi ha, a vegades hem intervingut en altres històries, reunions de federacions, tal. Vull dir, anem molt bé quan anem a dintre del poble. Però, esclar, com fas un pas cap a fora, comporta un papeleo i comporta uns merders que t'hi pots morir. La gent, quan veu que hi ha tantes pegues, a vegades es desencanta. Clar, perquè el que nosaltres procurem és que els nostres voluntaris, a part de fer la feina, s'hi trobin a gust. Perquè, si no, la gent es crema i en quatre dies els tens tots, que un et dona una excusa que té un casament, l'altre que té aquest dinar amb la mare i, total, que et trobes en quadro.
Ara, dels que sous ara, deies 12 d'actius i fins una quarantena de puntuals,
sí.
Això és una bona xifra per una associació com la de l'Escala. Farien falta més voluntaris encara?
Bueno, amb els que som ja estem bé. El que passa que poder tenien una mica més de disponibilitat. Ara l'avantatge que tenim és que som bastants, que ja estem fora d'haver de fitxar el de matins, i ens podem permetre segons quins lujos. Perquè, esclar, tu tens que entendre que si un senyor treballa 8 hores i l'emergència és a les 9 del matí, aquest senyor no hi pots comptar-hi. I tampoc un dia et farà festa a l'any, però tampoc pots demanar-li que deixi de treballar per venir-te a fer qualsevol cosa. Ara, gràcies a Déu, però som alguns que ens podem permetre la llicència de canviar l'horari al nostre llibre albedrío, que diuen, i això està funcionant bé, però tindríem que ser més. El que passa que hi ha un hàndicap, que és que a l'hora de fer-te voluntari, si ets un ocasional, no, però si vols treure't el títol i fer tota la història complerta...
Això passa per una formació.
Passa per una formació que en aquest moment es fa online. Online vol dir per ordinador.
I només online.
Després resulta que cada mes hi ha una visita presencial, que és una espècie de recull de lo que s'hagi fet aquell mes online. Et fan un examen allà perquè hi ha gent que, si patina, pues, com a mínim, que hi hagi una repesca de lo que fas online. Però tot i així és bastant, bastant farragós. Nosaltres, aquests dos últims cursos, un es va acabar el juny i l'altre encara s'està fent, s'acabarà a final d'any. Resulta que aquests cursos procurem que un parell de vegades al mes, depenent de lo que vagin ells més o menys sobrats de temps, ho fem aquí, una trobada aquí al local. A nosaltres ens serveix de recordatori i ells acaben de perfilar-ho perquè la gent s'encansa, s'avorreix, veu que això és una putada, que s'ha descuidat això, que s'ha descuidat l'altre. En canvi, d'aquesta forma ho anem fent una mica més àgil. La prova de que és bastant feixuc és que la Direcció General, de cares a l'any vinent, en comptes de fer dos cursos durant l'any, destinarà els primers semestre per reestructurar, canviar, remodelar, fer més agradable, fer més positiu el curset aquest. Només n'hi haurà un l'any que ve, però com a mínim se suposa que serà una mica més atractiu.
L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Escala va ser registrada l'any 2006. L'any passat, per tant, va fer 10 anys i, com a tal, la Direcció General li va reconèixer amb una placa. Aquest any ha anat positivament, com ens explicava en Joan, però mirant endavant, de cara al futur, quins objectius o quin és el projecte 2018?
Bueno, el projecte 2018 ara l'estàvem plantejant i el tenim que presentar a l'Ajuntament, això és novetat. Nosaltres volem ser una mica més, que algunes vegades no ens ho han deixat fer, una mica més col·laboradors de cara a que el plan de protecció civil de l'escala estigui més actualitzat, no que es tingui que fer els arreglos puntuals sobre la marxa, sinó fer una previsió i col·laborar amb els que ho tinguin que fer, perquè nosaltres ja en aquest moment sabem una mica de què va i ens veiem prou capaços per col·laborar amb qui sigui. Me refereixo a cartografia, me refereixo porta a porta per enquestes, per fer un escandall de tota la gent que hi ha fora, tota la història aquesta. Com que ja sabem una mica de què va, perquè n'hi ha alguns que ja fa doncs, 12 o 13 anys que hi som, mirar que el pla de protecció civil de l'escala estigui actualitzat i anar-lo regenerant, encara que per llei es faci cada 4 o 5 anys, com a mínim que les pautes les tinguem any a any. I després, en el moment en què tingui que fer la remodelació, només és treure la fitxa de l'últim any i establirem feina als nostres tècnics i nosaltres, el fer partícip de tot això, el sentir-te més integrat, també és una espolejada pels voluntaris, perquè tu et sents part de la cosa. El problema és que si només anem a fer de cono, com desagradablement ens han qualificat més d'uns, si vas a fer de cono, això dura poc. Ara, si nosaltres formem part de la història aquesta, això és molt més fàcil. Jo recordo que fa 3 o 4 anys va una repassada pels massos, perquè en un cas de desallotjament tu tens que tenir, com portes la gent per dir alguna cosa en el pavelló, tens que tenir un escandall de tot el que hi ha i de tots els que hi ha en un mas, si es té que desallotjar aquell mas. Diuen, per exemple, aquesta zona, pom, aquí hi ha un senyor que va en cadira de rodes, al tanto, no s'hi pot anar amb un cotxe particular, té que anar un cotxe que et meti la cadira de rodes. Com aquest senyor el portes al pavelló, tens que saber quines medicines pren aquell senyor. Per això tenim un senyor que és molt, no sé com dir-ho, molt ben parit, parlem plata, que està muntant un programa i això ja entra dintre del programa informàtic. O sigui que quan tu poses un senyor allà dintre que es diu Jordi Peu Pau, aquest home, quan entra allà dintre, saben que té que anar en aquell lloc del pavelló perquè és un malalt que va en cadira de rodes, que el dematí té que prendre el sincron, que a migdia té que prendre tal, tal, tal. Si no té les medicines, després el metge, amb la fitxa d'aquest senyor, que ja hi està introduïda, pot remodelar, canviar, demanar, fer el que faci falta. Això, si tu ho fas i arriba a fer-se servir, te sents important. I en un cas del voluntariat,
és reconeguda d'alguna manera.
En el cas dels voluntaris, lo important és sentir-te part de la història.
Ja ho crec. Joan, una cosa són les emergències, per a les quals totes aquestes eines són útils i tota aquesta informació, si es té al màxim del dia, doncs pot ser molt útil en cas de necessitat. Aquesta és una història de l'Associació de Voluntaris. L'altra són les activitats que comentàvem, activitats festives i activitats solidàries. Com és ara, el cas d'una d'immediat en què hi participareu és el gran recapte d'aliments, que precisament aquesta setmana en comencem a parlar perquè s'està fent la crida als voluntaris que vulguin apuntar-s'hi. I participeu? De quina manera hi participeu, l'associació, Joan?
Bueno, jo ja fa 3 anys que hi vaig, sempre amb algun altre voluntari. Inclús hi ha hagut un any que un dels dies no teníem voluntaris nostres perquè el que diguem és entre setmana. Vàrem enganxar un parell de nois i bueno, es tracta d'anar a recollir. Hi ha gent que empaqueta les històries en els supermercats. Nosaltres passem amb el nostre cotxe, el camió de la brigada també hi va i algun altre d'allò. Recollim i ho portem allà on ens diuen i ho posem per ordre, per després poder-ho repartir. Vull dir, això, de fet, la que porta la batuta és la Olga. Nosaltres ens posem a les seves ordres i com que ja sabem una mica de què va, pues, sempre és una mica més àgil. Però vull dir, nosaltres sempre fem el que ens diu l'Olga, que per alguna cosa és la jefa, vull dir.
L'Olga s'entén, Olga Campalans, la tècnica de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Precisament, Joan, l'Olga l'hem convidada dijous a la plaça per parlar del recapte d'aliments, si vols, i ets convidat també, com a voluntari.
Val.
I així farem una tertúlia amb tots els nivells, el nivell més tècnic, el nivell més de voluntariat, i veure com es complementa i què hi podem fer tots plegats amb iniciatives com aquestes. De moment, pel que fa a l'associació, s'ha fet aquesta assemblea, n'hem parlat uns minutets. Joan, estic molt content que hagis vingut a la ràdio. Compta amb nosaltres per tot allò que faci falta. Nosaltres estarem al cas també de tota la feina que aneu fent l'associació de voluntaris.
Val.
Moltes gràcies, fins la propera, doncs.
Fins la propera.
L'entrevista, la secció que ens portava l'Abel Font, avui amb Joan Costa, president de Protecció Civil Escalenca. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. El temps de terra el tindrem a la segona hora. I ara sí que el que tindrem, doncs, és la cançó del dia. I avui a la cançó del dia és la de l'Antonio Flores, me l'ha guanyat Antonio Flores, amb la cançó No dudaria, que va constituir i encara ho segueix fent un crit desesperat contra la violència i una petició desesperada d'ajuda per intentar salvar d'una existència destruïda pel consum de droga, un tema intemporal que segueix tan vigent com quan el va escriure Antonio Flores, ja fa més de 30 anys. Perquè l'ésser humà continua entestat en cometre els mateixos errors. Volia escriure un himne a la violència i ho va aconseguir, tot i que ho va degustar poc, perquè el seu reconeixement, com en molts casos de genis, va arribar quan ell ja l'havien devorat les seves dependències. No dudaria una balada en reminiscències de blues, guitarra distorsionada i percussió contundent. Ha guanyat pes amb el pas del temps, fins a convertir-se en un dels grans himnes del pop espanyol del final del passat segle. Antonio González Flores, fill de Lola Flores i del guitarrista Antonio González el Pescaïlla, amb el temps ha esdevingut un dels més importants del pop espanyol. Cantautor, sobretot, les seves obres han estat construïdes amb maons de poesia urbana, amor, nostàlgia i vivences, recorrent la distància que separa el cant gitano que va mamar des de la seva infància i el rock i les balades dels seus estils preferits. Ens va deixar el 30 de maig de l'any 1995, just dues setmanes després de la mort de la seva mare. Va ser trobat sense vida a la casa familiar El RL a Madrid, víctima, pel que sembla, d'una sobredosi de barbitúrics i alcohol. Tenia 33 anys. I aquesta és la cançó d'avui, aquest No dudaria, d'Antonio Flores.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr
apartarlo de mí. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Antonio Flores, no dudaria, la cançó del dia d'avui. Aquestes cançons que dia a dia, sempre els que tenim temps, o a vegades a primera hora, o a vegades a segona hora, els en expliquem la història i també expliquem uns apunts biogràfics del que és el seu intèrpret. Bé, i per arribar al punt de les 12, ens anem amb una altra de les cançons que hi trobarem al disc de la Marató. Aquestes cançons que ja s'han donat a conèixer. Pastora Soler i David de Maria interpreten música. Aquesta cançó que la trobem també en el disc de La Marató. Recordem que aquest any La Marató està dedicada a les malalties infeccioses.
Quan et cansaves de lluitar dins d'un món de dubtes, la música era lluny.